Més d'un centenar de professionals del sector pesquer es reuneixen a l'Escala. Al municipi, Roses i Palamós acullen la sessió plenària de la Red Espanyola de Grupos de Pesca que organitza el govern espanyol. Durant tres dies, més d'un centenar d'experts del sector debaten sobre els fons europeus FEMPA i visiten sobre el terreny projectes que n'han estat finançats. Les obres a l'Institut del Pedró tornen a estar aturades gairebé dos anys després. El pati interior que dona accés al bloc d'oficines continua perimetrat i amb la terra aixecada. Des de Setmana Santa es va posar fil a l'agulla a la problemàtica i una nova empresa va reprendre els treballs. Ara bé, segons informa el consistori, la revisió d'uns tubs que havia instal·lat a l'anterior companyia adjudicatària ha desembocat en una nova aturada. Programa d'activitats per promoure els drets de les persones grans. L'Escala acollirà per tercer any consecutiu la caminada pels drets de les persones grans. Serà el 12 de juny i abans hi haurà un cicle de xerrades relacionades amb l'habitatge, les cures i la bellesa entre el 21 de maig i el 10 de juny. L'Escala promou l'alimentació saludable amb la nutricionista Carla Caner. Els principals problemes de l'alimentació actual i el plat saludable han estat els eixos de la conferència que la nutricionista ha impartit a la sala d'actes de l'Ajuntament. La setena edició del Rodesports ha plegat a l'Escala 160 alumnes de primària de 5 escoles diferents de la comarca. L'objectiu d'aquest esdeveniment esportiu és establir els primers llaços i contactes amb alumnes que l'any vinent es trobaran a l'institut en el primer curs de secundària del Pedró. I èxit de participació al campionat de petanca de Riells de Dalt amb una cinquantena de jugadors. La competició ha omplert la plaça d'esport i convivència en una jornada marcada pel gran ambient veïnal. I el temps, sol i núvols prims, vent fluix i temperatura que va a l'alça. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 20 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem d'una travessia solidària que té lloc precisament aquest cap de setmana. Després navegarem a vela i acabarem el programa d'avui entrevistant a tota una generació de pescadors. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Cap de setmana té lloc una de les cites emblemàtiques pels diferents nedadors del territori. Es tracta de la Swim for Ella, que es fa aquest dissabte concretament. De tot plegat en volem parlar amb el seu organitzador i tot un seguit de persones que tenim ja aquí als estudis de Tarragona Ràdio. Jordi Cervera, molt bona tarda.
Bona tarda.
De moment, tot preparat, no?
Tot preparat, i sempre aquell nerviosisme que tens perquè tot surti bé, però bueno, de moment el més important és que estarem de sort i crec que farà bon temps.
Ara en parlarem una mica de tot això, però hem de dir que tenim aquí a l'estudi diferents persones. Us animo a que us presenteu vosaltres mateixos, perquè si no serà una mica caòtic, però tenim diferents equips. Comencem per aquí. Acosta't una miqueta més.
Soc el Pep Anglès, del Cambrils Club Natació. Hem fet dos equips i participo també amb un altre company que ara es presentarà. És el quart any han participat totes les, el quart any, totes les edicions que s'han fet del Swim for Ella.
Uh-huh. Endavant.
Hola, jo sóc el Joan Baiges i també com el Pep del Cambrils Club Natació i també participem en guanyar el Swim for Ella amb dos equips.
Uh-huh. Això sou la gent de Cambrils, però també tenim el Club de Vela, la Platja Llarga, que també participeu amb equips, no?
Sí, nosaltres som dos equips del Club de Vela Platja Llarga de Tarragona. També hem participat tots els anys, aquest la cinquena edició. Y
bueno, hemos participado desde la primera edición.
Desde la primera edición, sí, sí. Y tots engrescats.
Uh-huh. Per aquí, la responsable d'activitats, no, m'han dit?
Hola, jo sóc Cesc Aguàs, sóc dels voluntaris, que donarem un copet demà aquest diumenge i ara us explicaré de totes les activitats que tenim preparades.
Sí, ara en parlarem d'aquestes activitats i falta un company de Cambrils, també diria,
bueno,
no?
Bueno, sóc el Didac Quadros, sóc de Vilaseca, en principi, i el nostre equip és la Comespa Forella. Jo seria la segona vegada que participo, la primera va ser l'any passat, i el nostre equip m'ha participat tres vegades.
Uh-huh. Anem a explicar-ho bé, això, Jordi, per la gent que encara no ho conegui. El Swim for Ella és una travessia que feu cada any, des de fa quatre, si no vaig errada.
Nosaltres diem la cinquena edició, perquè la primera va ser
en Covid, no?
Sí, la vam fer des de la Torre Casablanca de Repsol fins a Tarragona, i després vam idear que es tenia que continuar fent alguna cosa, un circuit més proper, i bueno, es va sortir la idea de fer-ho des de Port Calafat fins a Cambrils, que són 24 quilòmetres, i la prova consta de que cada embarcació porta 6 nedadors, sempre n'hi ha d'haver un a l'aigua, es pot fer tot seguit o no, però sempre, i llavors fan relleus cada mitja hora, i aquest és el motiu de la travessa, no?
Uh-huh. Vosaltres durant aquests dies el que heu anat fent els diferents equips d'alguna manera és anar recaptant diners per a aquesta causa solidària, no? No sé qui vol començar.
Doncs sí, nosaltres ja portem uns anys que fem activitats a la platja per poder recaptar, doncs, més diners per a la Swim for Ella, i també venim, intentem fer un sorteig en butlletes per tal de així fer una rifa al final que poguéssim recaptar més diners. Portem diversos anys fent el mateix i de moment pues, anem fent.
Uh-huh. Vosaltres des de la Platja Llarga, si vols et pots acostar, que et veig amb problemes i així t'anirà millor. Què heu estat fent aquests dies?
Bueno, quizás este año no, pero en años pasados hemos hecho sorteos y nos ha ido bastante bien, y también pues buscamos las donaciones personales o con empresas, y bueno, este año esperamos recaudar un poquillo más estos días.
Suposo que això també és un dels punts importants d'aquesta travessia, i és que els equips fan esdeveniments o entre ells posen els diners per poder participar i per una causa solidària.
Nosaltres estem sorpresos perquè és molt emocionant. Avui, mirat abans d'entrar, avui portem 82.000 euros recaudats. Hem des accions de tots els equips, proves de natació a la piscina, concerts. Jo vaig anar personalment a Sabiñánigo amb un concert de violí d'una noia que nedarà també, que ens acompanyarà, i allí va recaudar 4.000 euros ella sola. Es han fet vesprets, que dius tardeus, la gent,
sí.
De fet, molts tardeus i moltes coses. La gent ha fet sortejos, galetes, impressionant. Vull dir, tot el que fa cada equip per recaudar és molt emocionant, i això doncs fa que tothom gaudeixi, i que el dissabte és la festa. Dissabte és la festa de tot el que han recollit i a disfrutar, no? I a més a més, si tenim bon temps i no patim, doncs encara millor. I doncs l'arribar és brutal, no? Però vull dir, aquest recull que fa tothom de cada equip que sua cada dia, i es truquen, hi ha una donació, i si les empreses volen donar, doncs tenen els mateixos avantatges fiscals. Això t'ajuda molt, i bueno, vull portar avui 82.000 euros i estan entrant diners. Vull dir, això serà brutal.
Mm-hmm. Vosaltres, digues.
No, jo volia rectificar una mica el Jordi, el que ha dit abans, en quant a la importància, sí, del temps i del dia de Nadal. No, el que n'hem d'oblidar és que l'important és recaptar diners,
molts
diners, tots els que puguem, per als malalts i pels estudis i per ajudar-los. I només el fet de fer totes aquestes actuacions per a equips. Ens fa gaudir i xalar del tema, precisament perquè entre nosaltres mirem a veure com ho arreglem, a veure com ho fem, i això ja el procés, el camí, ja és molt important. I el que diu el Jordi, amb això sí que estic totalment d'acord, el dissabte és la culminació, i quan ens reben els malalts d'ELA que ens han vingut a donar les gràcies, que no caldria, però, hòstia, doncs, és que...
És que els malalts realment... ho tenen remis en aquest moment. I ja estiren anant els malalts, i els malalts, això, doncs venen allí i no es van donar gràcies a tots els que venen, no?
Em serveix que comentis això perquè vosaltres tots, els representants de tots els equips que heu vingut, sou veterans. Una mica la pregunta és com és que repetiu, o què és el que us anima a repetir cada any. Aquí porteu 4 anys, ell en porta 2, per tant, suposo que hi ha alguna cosa que us anima a repetir cada any.
Bueno, en nuestro caso, pues yo creo que en el de todos, ¿no? Ser solidarios, ¿no? Que al final es la sensación de ser útiles en la sociedad. Y bueno, como dice Jordi, ese día nos la pasamos muy bien, siempre. Bueno, el año pasado pues fue un poco difícil por el tiempo, pero bueno, yo creo que al final en el deporte se pasa en familia, incluso en malos tiempos. Y bueno, para mí nadar es súper agradable, y más si podemos recaudar fondos, sea que sí o no completemos la travesía, pero al final recaudamos fondos para la investigación a l'ELA.
Tots som amants de l'aigua, som amants del mar, som amants de nadar, però l'important aquí és tot el recorregut que fem per recaudar els diners, no? per ajudar. Al fi i al cap, com estem dient, el dissabte és una festa, les condicions climàtiques no les podem controlar, són les que són, i amb això ens adaptem, però bueno, és el de menys, no? I tot és el recorregut que fem per recaudar i per ajudar per una bona causa, no?
No sé si...
Vull dir que no, també dones visibilitat a la malaltia, al fer un esdeveniment tan gran, els mitjans i tot, es visibilitza, perquè si és minoritària, podem dir, no? I hi ha molta gent que si no li afecta directament, potser ni la coneix. A la que t'afecta i veus que hi ha gent que s'involucra perquè investiguin i tot això, doncs també és molt d'agrair, no?
També suposo que us ha servit a vosaltres mateixos per conèixer una mica més aquesta malaltia, que en molts casos a vegades es desconeix, o a vegades no se sap exactament què implica tota aquesta malaltia.
Sí, així és. És una malaltia que malauradament afecta moltíssima gent, i no hi ha prou suport encara per poder donar-li medicaments i el que faci falta per poder erradicar-la, no? Si nosaltres des de l'aigua podem ajudar en cada abraçada, pues, que les coses millorin i que donen visibilitat a el que serà la malaltia, fantàstic.
Mm-hmm. Ara ho comentàveu una mica aquí, sempre hi ha un inici que hi sol haver algun acte especial, no, Jordi? Que sempre sol ser una mica secret, enguany també, suposo.
Bueno, és a veure, la travessia té tres actes molt, molt bonics, no? El primer és la sortida. La sortida, doncs, cada any ens ve l'Astrid Torrente i ens fa un mes de ser jo i ella, i l'escollim, i cada any la toca diferent, i aquella imatge de que tothom posa un peu a terra i escoltar l'Astrid Torrente que toca aquella música per les persones que tenen la malaltia i que els que s'han deixat, doncs allò és molt emocionant. Després és durant la cursa, no? Durant la carrera, que no és carrera, sempre hi ha algú que vol que quedarà primer, però és una travessa que es fa per relleus i que tothom, repeteixo, no tothom, és el dia que té aquell descans i va disfrutar de la travessa, i el més emocionant és quan estirem tots, quan falten aquells 500 o 1.000 metres, i arribem tots. Aquest any és de sorpresa, arribem a les escales reals del port de Cambrils, i allà hem posat tot el passeig a l'Ajuntament de Cambrils, doncs, agrair-li la feina que aquest any ha disposat perquè puguem tenir més espai i obrir més a la ciutat i a la gent. Doncs els malalts ens esperen per donar-nos la medalla, no? Malalts que aquest any en faltaran 2 vers de l'any passat, no? I això, doncs, és molt emocionant, però la sortida té alguna cosa especial. Té alguna cosa especial.
Cesc, tu com a una mica responsable de voluntaris, aquí hem de dir que també els voluntaris teniu una part molt important en tot aquest esdeveniment.
Sí, sens dubte, i enguany encara més, sempre l'han tingut, però enguany encara més, perquè al ser l'arribada a les escales reals, per nosaltres és un canvi, però bueno, també esperem més afluència de gent. Llavors, serà, és important que estem allà nosaltres, sí, sí.
I paral·lelament, mentre tots ells nadin, hi haurà diverses activitats, fins i tot crec que hi haurà una caminada.
Sí, sí, mira, que et diré una miqueta les activitats que hi ha, perquè, a veure, n'hi ha, és extenses i variades totes les que hi ha, eh? Mira, tindrem batucada, tindrem xocolatada i coque, masterclass de zumba, escalextris virtuals, jocs de recerca científica, activitats infantils, tallers de biologia, tastets de rem, qui vulgui provar a remar. Encabat amb el tema gastronòmic, també tindrem vermut solidari, tindrem també per poder dinar, fideuà i peixos i musclos, qui vulgui. I entremig de totes aquestes activitats està prevista l'arribada de la caminada, que sortirà de Reus a Cambrils, bueno, i arribarà doncs, a mig de matí cap al migdia ja.
Hi haurà moltes activitats, tothom qui vulgui s'hi podrà acostar allí a les escales reials del port de Cambrils. També comentava allò dels voluntaris, perquè totes les persones que nadeu no aneu soles i aneu amb embarcacions.
I tant, importantíssim aconseguir 56 barcos, perquè vam tancat a 50 equips, n'hi ha 4 o 5 que estan en reserva, no podran vindre perquè han dit que 50 tallàvem. És una prova que no té limitació de vaixells, però han posat 50. I vers l'any passat, les tres modificacions que hem notificat a tothom, quina és? Que no sortirem els 400 nadadors tots junts, sinó que sortirà un de cada equip. Els altres aniran a buscar el vaixell i després aniran a buscar el nadador. Després, tots han de passar tocant les boies que es posa l'empresa Sealand fins a Cambrils. I l'altre, doncs, que també, doncs, no hi ha una llei del mar pel nadador en si, vull dir, ara qualsevol de nosaltres anem a Mallorca, no ens poden parar, no hi ha cap llei del mar que et pugui treure, i llavors aquest any ens han demanat de que ens posem un de l'equip Kennedy que porti la boia obligatòriament. I també el casquet aquest any serà carabassa, perquè doncs, ho demana doncs, el salvament marítim per poder doncs, identificar i que no passi res, no? Per tant, és una prova que el que mirem és la seguretat del primer del nadador i aquestes modificacions doncs, són les d'aquest any vers l'any passat. L'any passat va ser una cosa diferent, clar, vull dir, vam trobar mal temps. Jo sempre explico, hi ha una prova que es fa, és similar a la que vam copiar nosaltres, que s'ha fet durant 17 o 18 anys i només l'han acabat 6 anys. Per mal temps. Llavors, bueno, si fa mal temps, escolta, que ha de pujar el barco i s'ha acabat i cap a port, no? Però, bueno, jo crec que aquest any disfrutarem molt i bueno, i entre nosaltres doncs, ja es fem el mono del barco, no? Com portarà Filipinos, l'altre pernil, la de la truita, vull dir, el que passem ara és, ja, de repeteixo, és gaudir, que aquell dia, doncs, tots s'ho passem bé i arribar i poder menjar la fideuada, els musclos i la batucada i que tot s'acabi amb una gran festa per Rela i pels malalts.
Vosaltres, no sé si ja ho heu parlat amb els vostres equips, si algú nedarà els 23, els 23, ha, els 23 sí. Quilòmetres seguits de vosaltres, si fareu relleus, no sé.
Bueno, jo vull dir que n'hi ha un parell que sí que ho fan, a banda de gent, tenim dos figures que venen, que estan fent els 7 oceans, una és el Jeremías Mateo, que aquest home és, ara aquí seria molt llarg, és una lliçó de vida per esborronar-te i emocionant, i l'altre és el Jorge Quirvillés, un nadador d'Alacant, que ara fa 15 dies va batre el rècord i va fer Argentina, Paraguai, nedant, i aquests dos la faran segur tota seguida. Jo la faré...
És raro, eh?
Hi ha un relleus i jo vull disfrutar-la, em sembla que...
Pep, vosaltres també, no? El relleus?
Seguida o relleus?
Home, fa uns anys ho hagués fet, però ara no estic entrenat. Fem per relleus. Cada equip més o menys va valorant com ho fa. I normalment el que fem és o una o dos nedadors a l'aigua, depèn de cada equip. Hi ha algun equip que van els quatre, se van muntant. I el temps que estipulem, doncs, per exemple, en altres de Cambrils tenim estipulat un quart d'hora. Sí, intentarem
anar
un quart d'hora, sí, però quan hi ha portes no sé quants quarts d'hora, doncs, i pujar i baixar de l'embarcació es nota. I a més així també vas una mica més de pressa. perquè si estàs mitja hora, és un quart d'hora més, també vas perdent pistonada. Vaja, almenys les persones normals,
no, però final,
que no som bèsties com el Jordi.
Això ensenyant, l'altra vegada entre tots, que és el que els han fet tots els anys, diuen, home, hòstia, fer una hora menys és important. Perquè tu passes bé, no, però fem una hora menys. Doncs la gent doncs agafa i fa les seves tècniques, no?
Però no és el més important.
No.
Depèn també del mar, sí. Hi ha moltes coses, hi ha molts factors que farà que gaudim del mar, també. Perquè si som un o som dos a l'aigua, depèn també del mar com està. Vull dir, si t'agafen més ganes i pots repetir, vull dir, no que tinguem un quart d'hora per nedar cadascú i prou. Podem estar mitja hora, però tenim un torn repartit per cadascú.
Entre l'aigua tu passes bé, però fora de l'aigua també tu passes molt bé, saps? Entre
el vaixell... I em toca. Saps? Vull dir,
que a vegades tu passes millor fora que dintre.
Vaixell,
encara que sigui petit o gran, perquè hi ha mides diferents en funció dels... de les persones que són voluntaris, no? Els patrons són voluntaris per fer-ho. Doncs allí dalt, clar, jo vaig al metge, no tinc l'oportunitat d'anar a manar a Honolulu o a Bali a fer coses d'aquestes, però tenim cambrils i a més aquell dia ho podem gaudir molt. Cambrils i la cala també.
I tant, no, cala fat, ha sigut impressionant.
A vegades no cal ni anar a Honolulu ni anar a Bali. Ho hem de deixar aquí, moltes gràcies a tots per venir. Esperem que dissabte vagi molt bé. De moment les previsions pinten molt bé, gairebé res de vent, o sigui que de moment tot pinta molt bé i que tingueu molta sort tots.
Moltes gràcies. Marina, moltes gràcies i cada any ens convides i és molt important fer difusió d'aquest tipus de proves solidàries. I bueno, i gràcies a tots perquè sense vosaltres ja no seria possible.
Pugem un moment cap a la Costa Brava per conèixer una patrona i la quarta generació de pescadors que tenen per aquella zona. Sergi.
Avui tornem a travessar el Cap de Creus i ens n'anem cap a Port de la Selva, concretament, per conèixer la vida d'una autèntica lloba de mar. Ella és l'Helena Manera, patrona i quarta generació ja de pescadors del Port de la Selva. Helena, sigues molt benvinguda aquí a la Ronda Mar.
Moltíssimes gràcies, tot un plaer poder estar aquí.
Dèiem quarta generació, això es diu aviat. Quina és la història d'una família com la teva tan arrelada a mar?
Doncs mira, el meu besavi és la primera persona de la família que va ser pescador aquí a Port de la Selva, i tenia la seva barca i feia arts menors i també treballava en el bot de llum per una tranyina. La generació següent va ser la del meu avi, tot i que el meu avi no va poder anar a pescar, el meu tiet avi sí que va anar a pescar amb una embarcació, també va tenir la Polar, que era una tranyina, i després amb arts menors. I la següent va ser el meu pare. El meu pare va tenir l'oportunitat de poder anar a pescar amb el seu avi i amb el seu tiet, amb tots dos, a ajudar-los. I després es va comprar ell una embarcació, la Mireia, amb la que va estar anant durant uns anys. I després es va comprar la San José. Jo he anat a la barca, vaig tenir l'oportunitat d'anar amb el meu tiet avi, i molt poquet, i després amb el meu pare, de sempre embarcar quan podia, no tenia col·le, anar amb ell, i bueno, ens hem criat aquí a Port de la Selva en un entorn de mar, quan no estava pescant no estava fent vela, la meva vida sempre ha estat molt, molt vinculada al mar, i fa 3 anys vaig prendre la decisió d'estudiar la titulació de patrona, el patró local pesquer, per poder tenir l'oportunitat, en el moment en el que arribés el meu pare, que es jubilés, de decidir si jo volia continuar o no amb l'embarcació. I quan es va jubilar, doncs, bueno, vaig dir, bueno, vaig a provar-ho, no? Sempre havia anat de marinera, i no és el mateix, anar de marinera que de patrona, i ho vaig provar, i de moment doncs m'ha agradat, m'ho puc compaginar amb una altra feina, perquè viure només de les arts menors és molt complicat, i més aquí a Port de la Selva, que tenim la tramuntana de cares durant molts, molts dies a l'any, i en aquest moment em trobo.
Tu mateixa ens deies, o ens has comentat, que ets de les poques patrones a Catalunya, no? Clar, ser dona, ser patrona, haver de superar tots aquests reptes, no? Aquestes etapes, com cantaven aquells, deu haver costat Déu i ajuda.
Bueno, jo per sort ho he tingut molt fàcil, perquè el meu pare sempre ha sigut una persona que m'ha encoratjat, no? I que no m'ha presentat les dificultats, sinó que m'ha ajudat sempre a superar les adversitats i a donar-me eines, no? Per fer-me més forta i tirar cap endavant. Sí que és veritat que cal ficar en context que el món de la pesca és un molt, molt masculinitzat de cares cap a fora, és a dir, a través de les fotografies, a través de la història, però on les dones hi han estat sempre, sempre, sempre presents, perquè els arxius fotogràfics de fa moltíssims anys només mostren les embarcacions amb els homes pescant, no? Però enrere d'aquestes embarcacions hi havia unes dones que preparaven les xerxes, que remeiaven, que venien al peix, que tenien la peixateria, que s'encarregaven de la casa, vull dir, que sustentant com tota aquesta xerxa i mai han tingut aquesta visibilitat, no? Llavors, això ha anat evolucionant, que cada vegada hi ha més dones marineres i patrones, tot i que segueix sent un món molt masculinitzat en quant a tema, per exemple, de patrons, sobretot, no? Aquí a Catalunya tenim, no sé exactament, però entre unes 6 i 10 pescadores en actiu ara mateix, i d'aquestes, ara mateix que jo vagi, que sàpiga que anem com a patrones, estic jo i no sé si hi ha alguna més. Sí que tinc constància que hi ha altres que tenen la titulació, però que potser pues, no tenen l'oportunitat o que no tenen vaixell o el que sigui, però no és una feina masculina, és una feina per totes les persones. És una feina que requereix una força i requereix unes certes aptituds que pot adquirir qualsevol persona, no és una feina només d'homes, i jo m'agradaria encoratjar no només a dones, a homes i a dones que seguim amb aquesta feina perquè està en perill d'extinció i és una feina que acabarà desapareixent, no?
Helena, has comentat abans que tu ets patrona de la barca del Sant José, és la teva barca, pesques en aigües del mar d'amunt i pesques sobretot arts menors, no? Explica'ns una miqueta quin tipus de pesca fas i per quines aigües et mous.
Doncs les arts menors són embarcacions petitetes, normalment menys de 8 metres, i el que fem és que fem la pesca tradicional que s'havia fet antigament, no? No és una pesca industrialitzada, nosaltres funcionem amb un sistema de vedes respecte a les èpoques de reproducció de cada espècie. Llavors, per exemple, ara ha començat l'època de la llagosta i anem a pescar llagostes, anem i tornem en el mateix dia, calem les xerxes, llevem i anem, fem com un sistema d'un mateix dia. Anem, deixem les xerxes i l'endemà les anem a buscar, no? Les arts menors queden com molt properes al litoral, marcant molt aquesta tradició dels pobles pesquers, perquè no són embarcacions que s'estiguin molt lluny de la costa ni durant molts dies, sinó que estan com molt dins d'aquest moviment del mateix poble, no? Llavors això funciona amb vedes, ara per exemple tenim la llagosta, després al setembre comença el bonítol, el pop, i ens anem movent en funció una miqueta d'aquest mar, no? Intentant respectar-lo al màxim possible. Les manos sempre han intentat adoptar moltes mesures que s'han fet a través de col·laborar amb científiques i amb científics per poder preservar al màxim aquest recurs, no? Que és el mar, que és de tothom, i s'ha de respectar, i nosaltres és el nostre medi de treball, però és molt important que siguem conscients de que l'hem de cuidar, no? Perquè és el que ens dona menjar a nosaltres i a moltíssima gent. I llavors, per mi, les arts menors és com la pesca que té més sentit, perquè va molt amb cinc, no? amb respectar aquest mar i amb minimitzar els danys possibles que pugui tenir la pesca.
Treballes en aigües del Cap de Creus, la mar d'amunt. T'imaginaries treballant en unes altres aigües que no fossin aquestes? Perquè déu-n'hi-do quan passes ja per sobre del Cap de Norfeu.
No. De fet, no em veig treballant com a pescadora, ni crec que de moment ni en un altre lloc que no sigui aquest, ni en un altre vaixell que no sigui la San José. No, crec que m'agrada molt el que faig perquè fico molt en valor la manera de fer-ho, que va molt en sincronia amb la meva forma de pensar i de respectar el mar i aquest entorn, no? Que per mi com a nivell genètic el porto ficat en el meu ADN pràcticament. I llavors també cal dir que la feina dels menors és una feina que nosaltres triem on fiquem les xerxes, però no portem pràcticament tecnologia, portem una sonda però molt escuadeta. Llavors, jo funciono amb les pedres que m'ha explicat el meu pare, que li ha explicat el seu avi, no? És com una feina que no es pot aprendre només estudiant, o s'ha de vivenciar i l'has de viure amb algú que s'hi hagi dedicat per poder aprendre aquests llocs, per poder-te aprendre el clima, per poder saber en quin moment cal unes xerxes o unes altres. Llavors, ara mateix, si me n'anés a pescar en un altre lloc, crec que seria dolentíssima. Em donaria fatal.
La ràdio molts cops és una eina molt xula per trobar històries entrellaçades, no? Fa uns mesos passava per aquí la teva companya, la Pat Bros, i m'han explicat que, aviam, entre vosaltres dos i entre les famílies hi ha hagut com una mena de connexió de vides, no? De famílies de pescadors, de barques... Com ha anat més o menys?
Doncs sí, és una història molt bonica perquè som ja poques persones visquent aquí a la Mar d'Amunt i, a més, costa trobar dones que vulguin encoratjar-se amb el tema de la pesca, no? I que hi hagi hagut aquesta sincronia entre les nostres famílies que ja va començar amb el meu tiet avi. El meu tiet avi, quan es va jubilar, li va vendre l'embarcació, la Mireia, al pare de la Pat, el Carles Bros. El Carles Bros està sortint amb aquesta barca de pesca una temporada i quan se la va vendre li va comprar el meu pare. Llavors mon pare va com retornar amb la barca amb la que havia anat el seu tiet i al cap d'uns anys la Pat ens va contactar bueno, que havia fet un canvi de vida, tarara, i que estava buscant una embarcació on embarcar-se, no? On anar a treballar de marinera, de pescadora. I jo justament me'n va dir en una època que estava fora d'Espanya i llavors va contactar amb el meu pare i li va dir, escolta, Salva, què puc venir a pescar amb tu, tal? I justament el meu pare estava cercant mariner, marinera, perquè anteriorment ja havia portat dos marineres, el meu pare, és a dir, que la San José és una barca que ha estat molt feminitzada, és superestrany, però ha sigut així sempre. Llavors la Pat va estar anant a pescar amb el meu pare doncs, durant una bona temporada, i bueno, fins que la Pat també s'ho combina amb la seva feina de professora, també ha sigut mare, i la veritat és que és una feina bastant difícil de conciliar amb família, no? Bastant, bastant molt difícil. Llavors, bueno, vam fer com aquesta evolució, i jo vaig anar una temporada també a pescar amb la Pat, i ara jo de patrona no tinc la sort de tenir la Pat embarcada sempre, però m'encantaria. Ojalà que m'escolti i vingui.
El que vaig molt errat en dir, si el que heu fet, això sí, és el salt a la gran pantalla?
Ens han donat com una oportunitat per poder mostrar la nostra feina, no? Llavors això és una sort molt gran. Li dono les gràcies a la Maria Contreras Coy, que va ser la persona que es va ficar en contacte amb nosaltres fa molts, molts, molts anys, fa com 5 anys, una cosa així, que va començar a venir a fer fotos, a interessar-se per la història de la meva família, de la Pat, no? I va escriure un guió i va aconseguir trobar una productora que volgués fer aquesta pel·lícula. Això és de molt agrair perquè no és habitual tenir el cinema que es faci servir com a plataforma per donar veu, no? a les feines minoritàries del sector primari que estan tan en perill d'extinció. Llavors jo crec que és com un moment molt xulo per poder donar visibilitat a aquesta feina que moltes persones no la coneixen i no la fan perquè no saben ni que existeix, no? És una feina que no se'ns ensenya a l'escola, que a l'institut no et diuen, ostres, pots ser pescadora. A mi ningú m'ho va explicar jo, perquè tenia el meu pare que s'hi dedicava, però no són professions que ens diguin que es poden fer. Llavors, crec que el fet d'haver gravat aquest curtmetratge, que és un documental de ficció, servirà com a plataforma per poder arribar a moltes persones que fiquin en valor la nostra feina i encoratjar tothom que s'hi dediqui, no? Que els pobles de mar estan quedant despoblats. Abans hi havia moltíssima vida en els pobles de mar. Hi ha gent que es dedicava a la pesca, gent que treballava amb el mar, no? I ara treballen pel turisme. Són pobles on han perdut aquesta tradició pesquera i hem anat més cap a una línia turística, no? Llavors seria molt xulo una mica tornar a tenir aquests pobles repoblats de gent que s'hi vulgui dedicar al mar i que vulgui viure aquest estil de vida, no? Que és molt bonic.
Ara has dit una paraula, has dit el turisme, suposo que com a molts pobles costaners, no només de la Costa Brava, sinó de Catalunya o fins i tot de la Mediterrània en general, Les noves generacions, com tu, per exemple, això ho viu, aquest canvi que va haver-hi tan bèstia, ho viviu com una mena de tristesa, com amb una mena de m'agradaria haver nascut 40, 50 anys enrere per haver viscut aquell mar en aquells temps?
Jo sí. No sé si tota la meva generació ja estarà d'acord, però jo sí, a mi m'hagués encantat viure un Port de la Selva que estigués ple de gent pel carrer, no? Que hi haguessin diverses activitats, que continués la vinya, que continuessin els horts, els olivars. Hi havia moltíssima vida aquí, no? I la realitat que jo m'he trobat ara, jo de fet vaig marxar amb 18 anys de Port de la Selva perquè era com, això és un desert, és un desert. No hi ha ningú, no hi ha gent de la meva edat, no hi ha... No, no, és com que no trobava cap tipus de nucli on poder créixer i desenvolupar-me. És molt difícil, a lo millor la meva posició és una mica radical, però jo ho vaig viure d'aquesta forma. I ara he tornat, al cap d'uns quants anys, perquè és un lloc molt especial per mi. Jo no sé fins quan estaré visquent aquí, però m'agradaria poder compartir això amb moltes persones. I és cert que és són pobles que estan molt despoblats i que després arriba l'estiu i és com una mica una invasió, no? Perquè ve moltíssima, moltíssima, moltíssima gent. Mm-hmm. I està molt bé, no?, que la gent que tingui aquesta oportunitat de poder venir a gaudir aquest petit paraís, no?, que nosaltres gaudim tot l'any, i que la gent que no té la sort de poder viure aquí, que viu en ciutats o que viu en altres llocs allunyats dels pobles costers, tingui l'oportunitat d'anar a fer les vacances i gaudir d'aquest paraís que nosaltres disfrutem tot l'any, no? Això és genial. Però a mi també m'agradaria que hi hagués més gent durant tota la resta de l'any i poder, no?, mantenir com aquesta essència viva dels pobles. Crec que en general ha passat amb tot tipus de poblacions. Mm-hmm. S'han centralitzat amb les ciutats i totes les zones rurals han quedat despoblades, ja sigui al mar o a la muntanya o a les planes, Lleida...
Mm-hmm. I, Helena, abans me n'has parlat de ton pare, me n'has parlat del Salva, i m'has mig insinuat un projecte fins i tot vinculat a l'espectacle i a l'educació on esteu molt implicats. Quina és aquesta altra branca professional que us tira tant a la família?
Doncs mira, jo crec que aquest va ser el motiu amb el que jo he continuat pescant, perquè va ser com el que em va donar força per continuar, no?, amb el projecte de la pesca, i sobretot amb dir aquesta nova línia que el que vàrem fer és el meu pare va crear uns espectacles de clown, perquè ell és pallasso, que li volíem donar veu al mar, no? Volien apropar el mar a totes les persones. Llavors, amb el primer problema que ens vam trobar és que traiem molts residus, ens trobàvem molts plàstics, i va fer un espectacle que es deia el Pesca Plàstics, que era un pescador que només pescava plàstics, i després va evolucionar el Salvamar Circus, que és un espectacle xulíssim amb una carpa, on tenen també tracten aquesta temàtica del residu, no?, i de què és el que li passa al mar, com troben plàstics, bueno, i diferents transformacions molt poètiques i visuals que passen a l'espectacle. És un espectacle gestual on no parlen, i les poques paraules que es diuen, la Momo, que és la pallassa, és coda i parla llengua de signes, llavors pues, són accessibles per tothom. I aquest últim any han estrenat La tempestat de l'oceà, que espero que molt aviat la pugueu tenir a l'escala, que és un espectacle que parla sobre el canvi climàtic, l'acidificació de l'oceà, la transformació, les tempestes, basat en La tempestat de Shakespeare, i també és un espectacle gestual que incorpora una escenografia espectacular, molt, molt, molt xula, i van dos actrius i el meu pare. O sigui, que som tres clowns allà sobre de l'escenari volent ficar en valor el tema del medi ambient, no?, i creant aquesta educació i aquesta sensibilitat a través de l'art i del riure, no?, que és una eina molt poderosa per poder arribar i transmetre aquest missatge a totes les persones. I llavors jo, paral·lelament, em dedico més a la part de tallers. El que vam fer va ser dir, ostres, com podem fer arribar aquest mar a totes les persones, no?, als nens, a les nenes, a les escoles, a festes... I el que tenim són uns tallers vivencials on la gent interactua per poder mostrar quins tipus de pesca es fan en tot el litoral del Mediterrani, no?, que és l'arrossegament, que és la pesca artesanal, que és una tranyina, com arriba el peix a les llotges, un altre taller que mostra què és una peixateria, com saber quan anem a la peixateria com comprar peix local, que sigui de quilòmetre zero, quins beneficis tenen aquests peixos, no? Fer una miqueta de reflexió sobre per què comprem gamba que ve d'Argentina tenint la gamba que tenim aquí, o l'anchoa, no? Que són productes frescos i amb uns alts nivells nutritius, com saber trobar-los. Bueno, tenim els dos tallers que inaugurem ara sobre el canvi climàtic i l'acidificació dels oceans, que venen amb uns experiments. Hem creat com tot un pack que a mi em motiva molt perquè m'encanta ensenyar. I amb això no tinc tanta càrrega pesquera, per tant diversifico la meva font d'ingressos i li donem com una mica de treu al mar, més de la que ja me'n dona amb la tramuntana, però em permet poder fer una feina molt xula, no? Que crec que és poder fer arribar al mar a totes les persones i que el gaudeixin, no? Que el coneixin, que crec que quan coneixem algú i podem connectar amb aquest medi és molt més fàcil que el respectem i que li tinguem cura. Crec que la coneixença és molt important.
Doncs, Helena, només dic que aquest projecte es diu Empordà Mar, que el curt que hem parlat abans es diu la Prona, per posar una mica de noms a tot el que hem anat desgranant en aquesta conversa, i donar-te les gràcies per explicar-nos aquesta teua vida tan lligada al mar, tan lligada a la mar, damunt a la pesca i al paisatge. Helena.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Ara sí, encarem la recta final d'aquesta Randa Mar i anem a conèixer una proposta una miqueta diferent i que té com a protagonistes el mar i la navegació, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui volem conèixer un projecte de vela que el situem al Masnou i és Govinda Vela. Per això tenim en línia i saludem a la persona responsable, el Carles Aragonès. Carles, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com anem?
Molt bé, la veritat és que volem conèixer avui aquest projecte, aquest Govinda Vela, al Masnou. Bé, Carles, tu mateix, situa'ns una mica. De què parlem? Què és Govinda?
Bueno, mira, Govinda és un veler que estem a Masnou ja des de fa 10 anys i ens dediquem a fer sortides.
Sí.
Sortides per privades, per grups, i paral·lelament també tenim un club de vela on els socis poden venir a navegar sempre que volen en funció de la quota que hagin escollit.
Perfecte. Per tant, diguem-ne que sou una entitat i la gent pot venir a navegar i, per tant, és com tenir un veler propi, podríem dir.
Sí, una mica la idea és aquesta, perquè hi ha un ventall d'horaris molt gran. Tenim sortides al matí, a la tarda, al vespre, caps de setmana, i són sortides curtes, normalment fem sortides de 3 hores que una mica satisfan la cosa aquesta, dir, ostres, pues mira, tinc un dimecres a la tarda, plego de treballar, doncs pues me'n vaig a fer una volta amb el barco. Ve més o intervé menys o dona consells o es manté el marge si tot va bé.
Clar, el patró, entenc, Carles, que ets tu mateix o en sou uns quants?
No, ara mateix sóc jo mateix, però esperem que en breve pugui jo també alliberar-me una mica d'estar tot el dia a l'aigua i que pugui venir alguna altra persona també a fer les sortides.
Clar, perquè és el que jo ara estava pensant. Si sempre ets el patró del Govinda i va venint gent que surt a navegar, mira, ara nosaltres un ratet, ara nosaltres una altra estona. Clar, si tu sempre ets el patró, no deus parar mai a terra.
Clar, a veure, nosaltres el que fem és que oferim un calendari trimestral on hi ha sortides que es faran durant el trimestre, que al final tenen uns horaris concrets i uns dies concrets, i el que fa l'usuari, el que fa el soci és apuntar-se a aquelles sortides que més li convenen. Aleshores, jo en antelació ja sé quines sortides estan plenes, quines no, i quins horaris es faran. Aleshores, no és que jo estigui allà pel plantat tot el dia esperant que vingui algú, però sí que és veritat que els dies que surto a les 10 del matí i entro a les 9 del vespre de l'estiu. Això es repeteix 5-6 dies a la setmana. Vull dir que val la pena trobar una altra persona que vingui a donar un cop de mà.
Doncs mira, serveixi també aquest programa per fer una crida. No sé si ja tens feta una ullada qui podria venir, si fas anuncis, o si mira, si servirà la ràdio perquè algú que digui, va, jo podria venir a treballar aquí, es posi en contacte amb vosaltres.
Pues sí, seria una bona opció. De fet, ja estic bellugant, estic bellugant currículums, estic bellugant persones, però costa trobar algú que pugui comprometre's, perquè al final, encara que sembli que és molt, si ho repartim entre dos ja no és tant. Aleshores ja estaria buscant algú que tingués una altra ocupació, que tingués... Bé, que això al final hi suposés un complement, no? A part d'això, també ha de ser una persona que tingui experiència, que sàpiga navegar, que tingui les titulacions professionals, que no són fàcils de mantenir vives, perquè és un camí bastant complicat. Dic, al final va venint gent, hi ha gent que pregunta, hi ha gent que allò, però no arribem encara a trobar la persona que ens acaba de fer el pes. Aleshores, bueno, de moment no ho vaig cobrint i tampoc n'hi ha per tant. Vull dir, navegar m'agrada i és agradable la feina.
No, és clar, és que si ara em dius que navegar no t'agrada, sí que em deixaries mort, eh?
seria una tortura, no?
I tant. No podria pas ser allò que deus arribar a les 9 del vespre a terra i encara es deu bellugar el terra i tot, eh?
Quasi que sí. Bé, la veritat és que també és el que et deia, com que hi ha molta gent que ja sap navegar i sap el que fa, al final el meu paper allà és molt d'assistència puntual, no? Aleshores és com que, bueno, també puc aprofitar el temps per anar fent altres feines des de dintre el barco, amb l'ordinador, el mòbil, la tablet...
Perfecte, no, i tant. Mira, qui no es conforma és perquè no vol, que diuen, doncs mira,
sí,
fantàstic.
Eh?
I això és per socis, per socis d'aquest club Govind de Vela, que costa gaire ser soci d'aquest club?
No, de fet els preus són, com ho diuen, demoledores, no? Perquè al final estàs pagant... La mitjana és una quota de 60 euros que et permet venir a navegar unes 9 vegades al mes, com a màxim, en sortides de 3 hores. La realitat és que la gent està venint 3-4 vegades al mes, un cop a la setmana, un o dos cops a la setmana, i amb això ja amortitzen la quota de sobres, perquè els està quedant la sortida per... entre 12 i 15 euros la sortida. Vull dir que el preu és molt, molt competitiu.
Clar, hi poden venir... Clar, 20 persones de cop potser no les pots portar, però més d'una sí, no?
Sí, o sigui, el barco ara el tinc limitat a 8 persones màxim per sortida. Els caps de setmana va ple, i entre setmana pues, estem sortint 5-6 persones a cada sortida.
Fantàstic, i més o menys que sortiu per aquí una mica per davant del Masnou, no? Imagino, us deveu veure perfectament Barcelona perquè ja esteu ben a propet, per tant una mica d'excursió per aquí davant, no?
Sí, a veure, al final és el que dèiem, són sortides de 3 hores que a la gent a vegades li costa una mica fer-se la idea de lo lent que va un veler, no? A vegades et diuen, ostres, pugem fins a Arenys i baixem? Dic, no. Només pujar ja són 3 hores i tornar a baixar 3 hores més.
Clar.
Per tant no entra, però bueno, són 3 hores que acostumen a ser bastant mogudes, perquè el que procurem és fer molts bordos, moltes maniobres. A vegades sembla fàcil, que dius, ostres, mira, navegarem fins a les xamanelles aquelles de Sant Adrià, tenim 3 hores per anar i tornar. I moltes vegades no ho aconsegueixes. Vull dir, quan el Garbí es posa tonto, el tens de cara i comences a fer bordos, quan veus que és l'hora de tornar, a vegades no has passat ni de Badalona.
Clar.
O sigui que, bueno, la idea és aquesta, anar a fer maniobres, anar a fer bordos, i ara a l'estiu, si són dies sense vent, pues ja sempre ve un que treu unes cerveses, l'altre unes patates, i a banyar-se.
I hi ha un mediterrani.
Exacte, mediterràniament, i a fer nusos, i parlar de barcos, i parlar de tot això, que al final és el que ens uneix allà al barco, no?
Clar, perquè el Govinda només va a vela, no té un motor allò per si cas.
Sí, té motor per les entrades i sortides de port, però la realitat és que el fem servir molt poc. És a dir, la idea és, nosaltres sortim per bocana, el motor es para. Si fa vent, farem més milles. Si fa menys vent, en farem menys.
Clar.
Però no té sentit fer voltes a motor per allà fora, per no anar enlloc. No cal ni començar, no? O sigui, per això, sortim i amb el vent que hi ha naveguem. La idea és aquesta.
Perfecte, doncs això és el Club Govind de Vela, però feu més coses, no, Carles? Des de Govinda oferiu alguna activitat més. He vist per la web que, bé, teniu doncs, una sèrie d'ofertes, no?
Sí, a veure, principalment ara l'activitat està dirigida a les sortides del club. El que passa que el club surt 3 setmanes al mes. La quarta setmana la dediquem a sortides fora una mica de lo que és la rutina del club. Per exemple, un soci em diu, ostres, que volem celebrar un aniversari amb la família. Pues aquell soci lloga el barco per ell i la seva família i fan la seva sortida d'aniversari. O, com que estem també anunciats a diferents llocs, apareix un grup que volen fer un comiat de solter, uns altres que volen sortir a veure la lluna plena, uns altres que volen fer un banyito ara a l'estiu, a la nit o a la matinada, o veure sortir la sortida del sol. Bueno, o sigui, totes aquestes opcions. I després també hi ha una sortida que també està inclosa dintre de les rutinàries del club, que és una que fem els divendres al matí, a les de 9 a 10 i mitja del matí, que és una sortida que li diem sortida terapèutica, sortida Blue Mind. Vale? Aquesta, a aquella hora no hi ha vent, i el que fem en aquella estona és res. Literalment res. És a dir, o sigui, es tracta de sortir amb el barco, sortir a flotar, i cadascú al seu aire, no? Uns el millor fan una meditació, un altre es queda pensant en les musaranyes o en els problemes que li esperen quan toqui terra, un altre s'embelessa mirant com puja el sol o com salta un peix. Però el que es tracta és una estoneta tranquil·la, no? Sense mòbil, sense conversa, sense música...
Caram.
Simplement deixar-te empapar una mica de l'energia terapèutica aquesta que té el mar, que d'alguna manera tots la coneixem, aquesta energia, no? És allò que dius, hòstia, que a gust m'he quedat, no? Quan surto a navegar, no sé per què, però m'he quedat molt a gust. O quan la gent va a la platja, que dius, hòstia, quin avantatge té anar a la platja, si amb tanta gent que hi ha, tanta calor, no sé què, però en canvi tots volem anar-hi. O inclús vas a fer una excursió per la muntanya, dius, hòstia, parem a esmorzar. I busca sempre si hi ha un rierol, si hi ha una miqueta d'aigua a prop per seure allà al costat.
I tant.
Bueno, ja nosaltres som un 70% aigua, i la proximitat de l'aigua ens senta bé.
Clar,
Hi ha tota una història, tots uns estudis, no?, que avalen això que jo estic explicant així tan malament, però que ens diuen això, que la presència del mar ens senta bé. I això és el que pretén la sortida aquesta del matí, no?, de la Blue Mind.
Sí, sí, no, clar, ho pensava, dic, que bé que deu anar aquesta estona sense pensar en res, o cadascú fent res, és a dir, estant amb ell mateix, I no sé si algú marejant-se, perquè a vegades amb un veler parat al mig del mar, amunt i avall, jo em marejaria.
Sí, sí, la veritat és que... és una sortida per gent que ja està una mica basada a el que és el barco i a navegar, perquè si tu de bones a primeres et plantes a les 9 del matí amb l'estómac buit o ple de l'esmorzar o amb un cafè durant voltes per allà dintre sense vent i amb una miqueta de mar de fons, pues tens garantit pràcticament que et trobaràs malament.
Sí,
que és una sortida, però bueno, és veritat que qualsevol sortida, qualsevol persona és susceptible a un moment donat de marejar-se.
Això sí.
Sí, la costa del Maresme és molt oberta. Aleshores, no hi ha refugis, no? Allò que dius, hòstia, em fico en una cala i fondejo i tal. Aquí no. Aquí surts i estàs a mar obert. I aleshores has de saber triar una mica en quin dia t'apuntes. Jo sempre comento, prèviament a les sortides, comentem una mica la meteo i els dic a la gent, ostres, cuidado demà, que tenim vent de llevant, una ala de mig metro, una ala de 0,8, com ho diem, biodramina obligatòria.
I tant, si no acabes alimentant els peixos.
Exacte, sí, sí.
Doncs bueno, aquesta és, això és Govinda Vela, una iniciativa del port del Masnou, que avui l'estem coneixent. I bé, jo la vaig descobrir, Carles, perquè mirava el fulletó de les jornades de la Maduixa i vaig veure que doncs, una de les experiències que hi havia en aquestes jornades de la Maduixa era amb un veler, amb el Govinda del Masnou. I dic, caram, dic, vaig a mirar a veure qui és, per formació professional, arran d'aquest programa de la Randa Mar, vaig a veure-ho, i a partir d'aquí us vaig conèixer, per tant, diguem-ne que també participeu en aquestes jornades de la Maduixa.
Sí, és el que una mica intentava dir abans, no?, que al final ens apuntem a totes, i jo també vaig rebre l'opció aquesta de proposar alguna cosa per el tema de la maduixa, i vaig dir, ostres, pues seria guai fer una, per això, un matí de, o de pica-pica amb la maduixa com a, com a element central. I bueno, allà ho tenim anunciat, i qui l'interessi, pues, només ha de fer un truc i muntem la sortida.
Perfecte, per tant, això és a demanda, eh? Podríem dir, si algú vol, us
sí,
truca i ho prepareu.
Sí. Exacte, aquí sí que, com que és una cosa molt especial i molt concreta, s'hauria de buscar el dia, s'hauria de muntar un grupet de 5-6 persones perquè surti viable fer la sortida, i ja està. La cosa
així. Molt bé, doncs la gent us pot buscar, és fàcil, buscar-vos, poseu Govinda, el Masnou, Govinda Vela, al
sí.
cercador a Google, i us surt la pàgina web, vull dir que això és fàcil trobar-vos.
És així mateix, a les xarxes socials, a Google, i si no, mira, personalment passes pel port de Masnou,
també.
I també trobaràs la furgoneta amb tota la, amb tots els anuncis, I la Marri 8, perquè no hi som mai.
No, clar, estàs navegant, clar.
Clar. O sigui, qui vulgui venir, primer que truqui i muntem una trobada, perquè si no és difícil que si passa per allà ens trobi amarrats.
Perfecte, doncs mira, nosaltres hem aprofitat una d'aquestes estonetes que no estàs navegant en alta mar i ens has pogut atendre, Carles, i per tant t'ho agraïm moltíssim aquesta estona coneguent aquesta iniciativa, aquesta Govinda Vela, aquest club Govinda Vela del Masnou, amb aquest veler que ens ha agradat molt, doncs, parlar-ne i poder-lo conèixer avui aquí al programa Arran de Mar. Carles, molta sort, que vagi molt bé, moltes hores de navegació, que funcioni molt bé tot plegat, i estem en contacte.
Perfecte, doncs també moltes gràcies per haver-me tingut en compte, i ja sabeu, a Masnou a navegar.
Doncs ens ho apuntem. Moltes gràcies, Carles. Bona tarda.
Vinga, merci, bona tarda. Adéu, adéu.
I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 20 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, sempre al teu costat, amb la millor música.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón. Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón. Y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas miedo. A tenerte que olvidar. Miedo quererte sin quererlo. Encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir. Me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad. sé que es el final, no habrá segunda fase. Y no sé cómo hacer para borrarte.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa.